minuts. Comença ara l'especial Bon Nadal i Bon Any amb Mònica Borràs.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes. Ara comença Bon Nadal i Bon Any, un programa especial per celebrar les festes de Nadal i el Cap d'Any a IB3 Ràdio. Un temps per fer-nos companyia, compartir inspiració i tradicions i descobrir altres formes de viure Nadal. Amb Mònica Borràs.
Hola a tots, vos saludam en directe a les 12 i 5 minuts en aquest programa especial que vos ofereix IB3 Ràdio pels caps de setmana de Nadal i de Cap d'Any. En aquesta primera hora parlarem amb la psicòloga Mar Pla sobre el Nadal si bé o en família. Tot seguit, la nostra col·laboradora Sílvia Pons, la nostra companya de Menorca, conversarà amb el cuiner Miquel Mariano sobre menús nadalencs típics de Menorca. Després us farem quatre propostes per regalar, idees per demanar als Reis avui a una botiga de regals de Palma amb Francesc Amàs. I d'aquí una hora continuarem parlant també amb el Nadal que passen els esportistes, en aquest cas del bàsquet Sant Antoni, de la mà del nostre company Pablo Sierra. També seguirem aquest Nadal eclèctic de la mà d'en Miquel Jun, que va anar en aquest concert organitzat per la revista Saltra Música, en la qual s'adona el sus, en certa manera, en aquestes festes de Nadal. I per acabar, veurem si vos agrada mirar el missatge del rei per sa tele i també altres respostes que mos heu fet en relació a preguntes relacionades amb aquests temes de Nadal.
Bon Nadal i Bon Any. Un Nadal de cine. A IB3 Ràdio. Amb Mònica Borràs. Bon Nadal i Bon Any. Unes festes de pel·lícula. A IB3 Ràdio. Amb Mònica Borràs. Bon Nadal i Bon Any. El Nadal, bé o en família? En Marc Pla. A IB3 Ràdio.
I dona Mar Pla, ja som nosaltres. Mar, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos en una data tan especial com avui. Com estàs?
Hola, bon dia.
I doncs, avui volem parlar precisament d'això que han dit, del Nadal bé o en família, perquè tot i que mos estimem molt, sempre hi ha coses que piquen, no? Com dèiem. Per què han triat aquest títol, Mar?
Mira, jo tinc un amic amb qui solc celebrar el Cap d'Any, que sempre me demana, no? Què tal és Nadal, bé o en família? I me fa gràcia perquè és cert que sovint són dues coses incompatibles, no? Sembla que el fet de reunir-nos amb les persones que més estimam ha de ser un moment de joia i d'il·lusió, i tot sovint, o en algunes famílies, per desgràcia, no funciona d'aquesta manera. La família no sempre és un espai de protecció i creixement segur.
I per què passa això? És a dir, perquè ja venen els pares en trauma? És a dir, se van passant de generació en generació?
La família és un espai difícil perquè hem estat en contacte des que vàrem néixer i com a infants som molt vulnerables. Aleshores, és un espai on s'han generat molts traumes infantils, que a vegades quan parlem de trauma sembla que t'ha d'haver atropellat un camió o han d'haver abusat de tu, no. Senzillament són interaccions que han fet mal i que no s'han pogut reparar. Des d'haver sigut desmig, haver nascut el segon fill i no haver sigut vist, o alguna malaltia familiar, o alguna tragèdia, o alguna dificultat parental, pares autoritaris, pares massa poc presents, el que sigui. Aleshores, això se va gestant i quan ens reunim com a adults i sobretot quan pressuposam que les coses han d'estar bé, apareixen sovint situacions situacions de conflicte intern que no s'han pogut representar, que no s'han pogut anomenar, que no s'han pogut treballar, no?
I doncs, dies com avui, aquest dissabte de Nadal, demà, la segona festa, ens trobarem amb molt de familiars, tal vegada aquests problemes se troben en el nucli més íntim o també se pot fer extensiu en aquesta família de cosins, de més ampla?
Els conflictes són presents a totes les relacions humanes. De fet, crec que és una de les coses que més mos costen. Però com més properes són les persones, els conflictes són més intensos. Els grans conflictes esdevenen en pare i mare, sobretot amb una mare, perquè una mare és el primer vincle, és la primera persona amb qui entres en contacte. Pare, mare, germans, parella. I després ja apareixen com una segona capa de conflicte amb cosins i oncles. El que passa és que en aquesta segona capa, si influència que han tingut damunt nostre no és tan forta. Per tant, segurament no toca tant de trauma infantil, a no ser que un hagi tingut un conflicte greu amb una persona de segon vincle, no? Però els pares i les mares són el gran escollo, la gran dificultat. I el dia de Nadal, que ells tenen una necessitat i la nova generació en té una altra, o que se posen de manifest algunes ferides infantils en alerta.
I mà, trobam diferència de com eren les famílies tradicionals d'abans en aquestes dates, a l'hora de tenir el dia programat, preparar el dinar o el sopar, o etcètera. Com són ara les famílies, que trobam molt de tipus de famílies, on moltes vegades els joves no col·laboren o no participen en parar la taula, etcètera, i a les pantalles. Llavors, supos que també és difícil trobar una equilibri, no? Ha canviat molt el funcionar d'una família per festes o per Nadal d'abans i ara?
Jo crec que, en general, el funcionament de les famílies ha canviat molt. Primer perquè, certament, les pantalles mos alienen a tots i mos dificulten les relacions en el present. Després perquè el salt generacional entre generacions cada vegada és més gran, és a dir, cada vegada hi ha més diferències entre una generació i l'altra, s'adona que el progrés cada vegada és més ràpid, aleshores, clar, és exponencial, la distància que jo tenc amb la meva padrina és molt més petita que la dels meus pares amb els meus infants, perquè, clar, tot va molt aviat. Però justament, a vegades, el Nadal és un moment en què hi ha una generació o una idea, una societat que pretén que res hagi canviat i pot posar-se en entredit amb com funcionen les noves generacions, no? Perquè en el final aquests rituals tan assentats a la nostra societat, a la nostra cultura, fa que hi hagi una expectativa de que les coses siguin d'una determinada manera i pugui dificultar, evidentment. I després hi ha una cosa que les famílies han deixat de ser pare, mare i fills, no? Han aparegut noves estructures. A totes les famílies veiem separacions, noves unions, fills que no són d'una, no són de l'altra. Aleshores, també això fa que se facin construccions diferents que, si bé poden ser, pens, molt enriquidores, també poden dificultar l'enteniment, perquè cada un ve amb la seva motxilla i amb la seva tradició, no? I això, vulguis o no, dificulta o posa en un estat de Nadal més divertit o més interessant, no? Més complex.
I més convenient dur la parella en aquest dinars o sopars de Nadal?
Jo crec que és convenient fer el que un vulgui. Crec que el concepte de parella també ha canviat molt, perquè abans hi havia una única, amb molt poques varietats, de la parella. A dia d'avui, ser parella o tenir una relació no implica de per si un codi concret, sinó que cada relació té els seus propis codis. Hi ha parelles que ho fan tot junt, hi ha parelles que ho fan separats, hi ha parelles que viuen cadascú a casa seva, hi ha parelles que junten els fills o no. Per tant, el concepte de parella ha deixat de ser un compartiment estanc, no? I cadascú pot viure a la seva manera. Evidentment, quan anem aportant ingredients a la taula, la cosa se fa més complexa, però penso que està bé que també tot el sistema se vagi amoldant a la nova estructura, no?
Un altre clàssic d'aquests sopars en família són els cunyats o aquests familiars que tal vegada no se duen tan bé i que després d'un parell de copes o de beure una mica surten conflictes, no? Com se poden evitar aquests conflictes si en surten? Si...
Primer me pregunto si els hem d'evitar, no? El conflicte apareix socialment, el tenim com una cosa negativa, no? Però el conflicte és allò que te permet avançar, te permet créixer, permet que les relacions s'intensifiquin, que mos coneguem més, que sapiguem què és el que te molesta i el que no. Per tant, l'important és, no sé si és evitar el conflicte, sinó saber el gestionar si apareix. Pens que hi ha alguns temes que són especialment íntims o que fan mal molt directament, política, futbol, religió, certs valors que poden a un posar-lo en un lloc de massa, toquen un punt massa íntim, massa identitari, i que genera com un conflicte per ventura innecessari o que se pot llimar, no? I altres és que un se pugui manifestar com se sent i que en un moment donat això pugui generar un conflicte entre persones i que tinguem tots una mica més de voluntat de creixement. Jo penso que hi ha certes persones sempre en una taula amb qui no t'entens, perquè no funcionen com tu, perquè veus reflectit alguna cosa de tu que no t'agrada, perquè pel que sigui, no? Perquè moltes vegades amb qui no t'entens és per coses que són més invisibles del que apareix, no? És que no me cau bé perquè és un xulo. Bueno, i què te passa a tu amb que aquesta persona sigui xula, no? En el final, a vegades les respostes estan a dins. Però penso que també en les persones que no t'entens, que és un cunyat, que és un cosí, bueno, un pot agafar certa distància, no? Pots posar-te en un lloc de la taula que per tu sigui el més... A mi m'agrada dir la paraula ecològica, no? Que sigui beneficiosa per tu, que sigui sostenible i que no generi conflictes innecessaris.
El Nadal, bé o en família? En Marc Pla, a IB3 Ràdio.
Idò, interessant el fet que no sempre s'hagin d'evitar els conflictes perquè ens permeten avançar. Efectivament, aquests de política, de religió, de futbol, no duen enlloc, no, cadascú quedarà allà on estava. Per tant, aquests sí que els podríem evitar, però els íntims, personals, de traumes, que arrossegam de problemes del passat, aquests sí que els hem d'enfrontar si surten.
Jo crec que és important que un sàpiga si està en un lloc segur, sí? Si sent que les persones a qui se dirigeix podran acollir la seva exposició del conflicte, no? I, per tant, hi ha un càlcul entre allò que puc explicar, perquè aquí crec que serà ben rebut, i allò que si jo ho explic, doncs ma mare se posarà histèrica, doncs hi haurà una debacle, i tanmateix ningú pot acollir. Doncs igual no és el millor dia, no? I sobretot en grup. Per tant, crec que és important, un, que sigui un lloc segur. Dos, com de treballar tu ho tens internament per poder sostenir diferents reaccions. No sempre estem preparats per treure qualsevol tema. Tres, quina expectativa tens de recolzament, perquè a vegades els altres no ho poden recolzar, per tant, no perquè tu ho exposis, la resposta ha de ser positiva. És a dir, que hi hagi un càlcul de bona gestió emocional a l'hora d'encarar un conflicte. Sí? Si hi ha algun mediador o algú que sàpigues que podrà ajudar-te a transitar aquest conflicte, vull dir, no anar con el pecho descubierto, no? Perquè un ha de protegir la seva ferida. Però en general crec que els conflictes estan per poder, com deies, no? Poder avançar i poder conèixer-se un mateix, perquè tanmateix el conflicte és. I a vegades evitar el conflicte extern és el que genera molt conflicte intern, no? Per tant, poder tenir una mica més de permeabilitat entre allò que passa internament i externament, crec que pot ser positiu.
Molt bé, un cop si passa aquest conflicte, com l'hem de gestionar? Hem de mantenir-se calma, intentar ser assertius, dir tot allò que volem sense fer mal, o en un moment donat podem dir, mira, ja no puc continuar amb aquesta conversa?
Fem el que podem, no? A vegades les persones venen dient és que no m'he pogut controlar, o és que jo sé que ho hauria d'haver dit millor, i dic és que si ho poguessis dir millor, per ventura no tindries aquest conflicte. Si tu toques trauma en ta mare i ho pots dir super tranquil i sent racional, que a lo millor el conflicte no és molt gran, sí, no? O el manco no té tant a veure amb ferida infantil. La ferida infantil, el problema que té, Mònica, és que quan toques una emoció que te vincula directament amb una ferida infantil, sigui de rebuig, sigui d'abandó, sigui de posa soledat, se dispara l'amígdala. L'amígdala és el que tenim en el nucli del cervell, que és, bueno, és com una alarma, no? Com si venguessin els bombers de dins, i saltes. Hi ha gent que salta en bloqueig. Da igual, deixeu-me, da igual, ja està. No vull xerrar d'això. Hi ha gent que salta més explosivament, hi ha qui se posa a plorar, hi ha qui li costa raonar, s'encén una vena, el que sigui, no? Aleshores, la idea és fes el que puguis. Sí? Per això deia que potser pots fer un càlcul previ i si tu no pots sostenir el conflicte, intentar no entrar-hi o no entrar-hi en aquestes dates, no? En què per ventura voldríem que la relació fos més íntima i poder aprofundir, i a vegades la família, el sistema, la situació no dona més per si.
Idò, són petites tècniques per mirar d'evitar aquests conflictes, si se poden evitar i si els volem evitar, però si no també hem de saber com encarar-los. Mena Mar, com a bona psicòloga, ja mos diu que cadascú com pugui, de la millor manera que un sàpiga. Què seria el més important? No fer-nos mal a nosaltres o no patir massa?
Hi ha un espai de protecció, sí? Si te fixes, tothom tenim mecanismes per protegir-nos a nosaltres mateixos, sí? I n'hi ha de molt elaborats que no som conscients fins que ens començam a treballar, no? Aleshores, està bé calcular quanta protecció necessit, quin mur estic posant, perquè quan tu puges un mur de protecció, te protegeixes de tot, de lo bo i de lo dolent, i per ventura també estàs protegint en excés. Una cosa que tu ja no ets un nen, tu te pots defensar, tu tens recursos per fer front a certs conflictes o certes situacions, no? Aleshores, jo crec que la protecció és molt important i és molt important que cadascú sàpiga què ha de protegir i quanta protecció necessita per no passar-te ni per exposar-te a més. Després també són moments per intentar treure la part positiva de l'altre, no? Si te fixes, no sé què passa a la teva família, però totes les famílies tenen uns discursos compartits i sempre són els mateixos, sempre són redundants, igual que les parelles. És un tema econòmic, és un tema de qui és el preferit, és un tema de qui te fa cas i qui no te fa cas. I cada any surt el mateix. És molt difícil que en el sistema se transiti un conflicte. Val? Aleshores, a vegades està bé que un pugui passar per damunt i dir, bé, aquest conflicte no el puc resoldre avui, quina altra cosa sí puc aprofitar de sa trobada, no? D'intentar no estar instal·lats en el nostre malestar, en el cosí que no m'acau bé, en la meva tia que mira què fa, no? I després poder entendre que tothom reacciona des de la seva ferida. A cadascú li estan passant coses diferents i tenim molta tendència a mirar-nos el llombrígol, perquè jo només puc sentir les meves emocions, no? Però a cadascú està patint lo seu i, per tant, tenir una miqueta més de compassió.
Mai, si patim tant, per què repetim sempre l'any següent? Per un costat sí que mos fa il·lusió, no?
Hi ha una part que mos fa il·lusió, necessitem sentir que pertanyem a la nostra tribu. Sí. Avui just estava amb una pacient, no?, que no vol anar a dinar a casa son pare, amb una relació difícil, i me deia, me fa por que un dia, que si no hi vaig, mon pare me tanqui la porta, no? I en el final és sa por a no pertànyer, això genera molta reiteració. I després hi ha aquesta idea de que com que és Nadal hi ha una certa obligació a seure a taula, i poques vegades mos donam l'espai de reflexionar si vull o no vull assistir a aquest dinar.
I si no vull, no hi vaig.
Aquí és complexa. Si no hi vull, totes les decisions conlleven, duen a una renúncia, no? Si no vull i estic dispost a transitar a risc que això comporta, que ma mare s'enfadi o s'ofengui o que mon pare li caigui tort o que l'any que ve no me convidin, podré sortir de sa zona de confort d'haver-hi d'anar. Si no, puc cercar altres estratègies. Intentar explicar-me, intentar cercar un motiu que el teu sistema pugui sostenir, es tornem amb el sistema de protecció. Protegir-se una mica i no en excés, no?
Molt bé, i tal vegada anar mentalitzat, preparat, protegit, amb bona predisposició. Donaries algun consell per acabar, per anar en aquests dinars o sopars en la millor actitud possible?
Sí, la primera pregunta és com arrib jo en aquest sopar o en aquest dinar. Sí? Fer una miqueta d'autoreflexió, sí? D'autocrítica. He arribat de mal humor perquè m'he discutit amb la meva parella. He arribat de mal humor perquè havia de fer feina i no he acabat. He dormit malament, venc de ressaca. Què me passa a mi? Venc predisposat a que això no me vagi bé. Què me passa a mi? Sí, venc frustrat perquè ma mare no m'ha telefonat, bla, 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 bla. Què me passa a mi? Dos, abans d'anar a un dinar familiar, fes algo que t'agradi. Ves a veure la mà. Ves a fer running. Fes-te una bona dutxa. Llegeix un llibre. Fes alguna cosa que te posi a tu de bon humor. És a dir, has d'anar higiènic. Si jo vaig suant a un dinar i començo fent mal olor, allò desencadena que en el final surten ses merdes, no? Per tant, ser una mica higiènic i acceptar ses olors dels altres.
Que bé, Maida, moltíssimes gràcies per tot això que mos has explicat avui, en línies molt generals, per tenir un sopar o un dinar, uns dies de festa durant aquest Nadal, amb pau, harmonia, tot allò que vulguem, i efectivament, fins i tot, malgrat sa família, en moltes ocasions, no?
Sí, Mònica, voldria afegir que hi ha una expectativa que sempre deim bon Nadal i bones festes, no? I jo, en els meus pacients, sempre els dic que sobrevisquis, nenes Nadal. Que els hi vagi el millor possible. Que deixem de tenir una visió idealitzada del que ha de ser Nadal, no? Aquest anunci de terror, vuelve a casa por Navidad, que vientos, vamos con un jersey de reno i suenen les campanes. Això és un model televisiu, com és Sant Valentín, com és el Dia de la Madre, que al final és un consum. El Nadal és un dinar que apareix en el moment en què estàs. I si aquell any estàs passant per una ruptura, estàs passant per un moment de crisi laboral, estàs passant per un punt d'estrès, estàs decebut amb alguna cosa, allò és en el moment en què t'atrapa. No se tracta de que aquest dia sigui xiribiti flauti i que ho puguis penjar a Instagram. Accepta el moment en el que estàs. El Nadal és només un dia més en què pots reposar en bona companyia i poco más. Acceptació.
Acceptació i bé, i moltes gràcies a Mar Pla per aquesta secció sobre el Nadal, la família i un poc com sobreviure en aquestes situacions, que de vegades no, però de vegades sí que són tenses. Mar, fins la setmana que ve, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Mònica, i bon Nadal.
Bon Nadal.
Tres ràdios, coneixement. I Tres ràdios s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalant. Concert de Nadal, dilluns a les 7 del matí, a IB3 Ràdio. A Bon Nadal i Bon Any, el reportatge d'autor, amb Sílvia Pons.
Avui són moltes les persones que passaran part del dia dins la cuina preparant els millors plats per aquesta nit. Són plats que recordem en moltes ocasions de temps passats, receptes familiars que han d'estar presents en aquestes dates tan assenyalades. La cultura d'una gastronomia que fa casa, que fa festa, que dibuixa un somriure de gratitud per un any més poder gaudir aquestes festes en família entorn d'una taula. Avui una companya de Ca Nostra d'IB3, na Sílvia Pons, a Can Miquel Mariano per parlar d'aquelles receptes menorquines que no poden faltar la nit de Nadal.
Molt bon dia, Mònica. Un plaer poder estar aquí avui amb tots vosaltres. Molt bon Nadal i bon any a tots els nostres estimats oients. Companys, fins a Mercadal, que han vingut per entrevistar i conèixer tots aquells detallets interessants de la cuina d'aquestes festes. Fins a Can Miquel Mariano, que han vingut, cuiner de renom aquí a l'illa de Menorca. Ell ara me fa capades, però és que és un cuiner de renom. Molt bones, Miquel.
Hola, bon dia a tothom.
Miquel, ja veiem els fogons que van en dansa i supos que no només avui, supos que tots aquests dies la cuina fa més feina que mai, o no?
Són una setmana de reunions familiars i d'amics i la veritat és que sí, tant la dona com jo hi feim bastantes hores dins la cuina.
Són dies de compartir entorn de taula, no és així?
Exactament, de compartir, d'alegria, a més és que, si ho pensem bé, si no hi ha taula i no hi ha menjar, sembla que no hi ha res.
Totalment d'acord, Miquel.
És el que fa, és el que acompanya i complementa aquella sobretaula, aquell xerrar de so, xerrar d'allò, aquell qui té so, aquell qui té allò, i de pur amor es plaia bé amb la família i amb els amics.
Companys, per qui no conegui en Miquel Mariano, en Miquel és un gran cuiner, com dèiem, emblemàtic d'aquí, de Silla, de Menorca, però a més de tot l'art que hi ha entorn de la cuina. Per això a dia d'avui és, i segueix sent, el president de Fra Roger. És que no només és la cuina, és tota la història que hi ha al seu voltant, no és així?
La cuina és la història nostra, és la cultura nostra. Vull dir que, si no coneixem, podem conèixer les receptes, però també convé conèixer un poc el perquè de cada recepta, per què s'ha produït aquell fet, per què és d'aquella manera i no d'una altra. I totes aquestes curiositats, això sempre m'han interessat molt i supos que a molts d'oients també ho interessaran.
Que xerra molt de qui som i d'on venim, no és així?
D'on venim, exactament. Si tu repasses bé la història, aquesta història de Menorca i de molt d'altres llocs, si ho estudies bé, pues veus la història de Menorca reflexada a través de la cuina. És molt...
I a través del paladar. Escolta, què t'assembla si abans de començar a mostrar, a explicar algunes receptes típiques d'avui, de, per exemple, aquesta nit de Nadal o de demà, anem amb una cosa que molt de pobles de Menorca s'ha perdut i altres es mantenen. Com és la beguda d'escalent? Conta-mos.
Escalent es feia molt, avui encara es fa molt la banda de Ciutadella, a Ferreria sé que també hi ha qualque espontània, que dirien qui el fa. Era molt curiós, perquè es feia, sobretot aquí a Mercadal, es feia en els bars pels clients de cada dia, quan anaven a fer els cafès i posaven un calent.
Xerram d'una beguda que es beu avui, dia 24.
Avui, sí, perquè és quant és temps, bé, amb els canvis climàtics, les coses canvien un poc, però avui, en aquest temps, sol fer fred, i, bueno, m'agrada poder fer una beguda d'un licor que ja no té alcohol, perquè l'han cremat, és calentat i és agradable pel cos.
Conta-mos, què du aquesta recepta?
Mira, això ho solien fer més bé de restos de bòtils que sobraven.
Cuina d'aprofitament.
Exactament, ho mesclaven tot i posaven canyella i posaven sucre, pell de llimona, pell de taronja, ho ben bullien, ben bullit, li treien l'alcohol perquè el cremen, i allò, la veritat, si era una beguda agradable, però això el pots fer en qualsevol beguda, vull dir que no té cap, pots posar totes les mescles que tu vulguis.
És important que es mantinguin aquestes tradicions, perquè dèiem, una beguda que es beu només en un dia puntual de l'any.
Bueno, jo crec que sí. Igual això que amb altres coses. Es marcar les èpoques de l'any i les festes de durant l'any amb aquest tipus de coses relacionades amb la beguda i la gastronomia, jo crec que és interessantíssim, perquè és una cultura que tenim dels nostres avis que no l'hauríem de perdre. Encara que avui en dia puguem menjar de tot sempre que vulguem, puguem beure de tot sempre que vulguem, convé guardar certes coses per aquestes feixes determinades.
Marques calendari, també. Si t'assembla, Miquel, vosaltres ara no ho podeu veure, companys, però els fogons d'aquí, de la cuina de Miquel, van plens d'ingredients, xup-xup que sentim. Conta-mos, quin menú prepares tu enguany per aquesta nit de Nadal?
Bueno, mira, menús n'hi ha de moltes castes avui en dia, com que la gent s'ha modernitzat molt. Tenim ingredients a l'abast que no els teníem abans, i ve molta cosa de fora, cosa que convendria que en aquestes fetges ho apartàssim una miqueta.
Que es mantengui el producte nostre.
El producte local, d'aquí, fer aquell capó de pagès en cuscussó, per exemple, per això és una aposta fantàstica.
Perquè... Que ara xerrarem del cuscussó. Unes altres postres també perdudes en molt d'indrets i gent com tu que les manté, sí o sí.
Sí, nosaltres tenim per costum faró. I mos agrada, de més, faró. Vull dir que són receptes que jo tota la vida els he vistes. El cuscussó el fèiem de dues castes.
Anem a explicar primer de tot als nostres oients de què xerran quan xerran de cuscussó.
Bueno, el cuscussó és el postre, tal vegada, no tal vegada, segur, més antic que tenim aquí a Menorca, perquè és de procedència àrab. Uh-huh. Vull dir que això probablement, no sé els anys que deu tenir, però 7 o 800 anys segur que ens té. I és un postre que avui per avui hi ha cases que encara el fan, afortunadament, però n'hi ha moltíssims que l'han perdut, moltíssim. I es val de fer, i no es ca, vull dir que si tu fas a que teva és una cosa inclús que deguda en els temps que passam, que hi ha molt de gastos, hi ha moltes coses, seria excel·lent que em faguéssim, en vez de comprar tant de torró, que faguéssim el cuscussó, que no.
Anem a explicar quins són els ingredients del cuscussó. Si te'n dones compte, han començat pel postre, però sí, bueno, bona cosa.
És igual, és important. Bueno, això no té més que mel-la, seu, una mica de seu de porc, i pots posar una miqueta de mel i sucre i panses i fruits secs i ben mesclat, vull dir, allò es fa ben mesclat i fas un moldo. En feim de dues cases de cuscussó, feim aquest que és com un torró, com un torró més bé fluix, i després feim el cuscussó per fer farcís d'animal, de ploma, que aquest és un menys dolç, evidentment no té tanta dolçor, en té una mica, però és apropiat per fer el farcit del gall d'indi o del capó.
Anem a xerrar d'això, si vols. Han començat per les postres, anem en el segon plat, on el plat principal de, per exemple, avui vespre o el dia de Nadal. Conta-mos.
Bueno, el dia de Nadal, el propi nostre sempre havia estat fer una sopa de la reina, i llavors aquest plat que m'està ratllant ara mateix. Dolços, a part del cuscussó, doncs teníem crespells plens de conserva, els amargos, carquinyols, els sucrats blancs, ben ensucrats, les llemes d'ou, el torró fort, el torró de la reina, que dèiem.
Aquí volia arribar. Conta-mos què és això del torró de la reina.
El torró de la reina té una... No és una cosa molt, molt, molt antiga, eh? No ho és molt antiga, perquè aquest se diu que es va fer amb honor a una, no sé si va ser Isabel II, una reina que va venir aquí a Menorca i li van fer aquest torró, eh? Jo no sé exactament la procedència, però hi ha una cosa d'aquest tipus per mig.
És un torró així blanet?
Un torró blanet, molt bo de menjar, vull dir que, i bo de fer també. És molt semblant al cuscussó, el que no està fet de la mateixa manera, però és més o menys el mateix.
Anem a xerrar d'aquest segon plat, d'aquest capó, per exemple, que ens des... farcit de cuscussó. Quin és el secret per fer un bon capó?
Mira, primer de tot, trobar un capó que estigui ben criat, que hagi menjat bé i que estigui en condicions, sigui un capó de pagès, així com Déu mana, perquè avui en dia menjar molt de pollastre, però és el que dèiem allò de dèiem menjar pollastre de plàstic. aquest capons o aquest gall d'índit serien els adequats per fer aquest tipus de cosa. I el secret està en aconseguir que amb el coure no el saquem.
I això com s'aconsegueix? Perquè dir-ho és molt fàcil, això... però que el resultat sigui aquest...
Això avui en dia, bueno, avui en dia en els puestos que tenen forts de vapor i baixes temperatures no tenen cap problema.
Però una cuina de casa...
Una cuina normal has de maldar que la palangrana que tu posis, el cuscussó per corella, tingui un pot de líquid dins, que evapori.
Quin tipus de líquid li posam?
Bueno, pot ser un pot de vi blanc, pot ser inclús una mica d'aigua, aquest tipus de coses ja van bé, i que evapori, que faci un pot de vapor mentre ell cou, i això fa que la carn no et sequi tant i anar-lo regant de tant en tant, la temperatura no molt alta, fins a darrera hora li pots donar una miqueta més de marxa de temperatura, però no voldré el fer massa de veres.
La cuina vol temps, vol amor i vol paciència, no?
Exactament, i amb el farcit llavors allò li ajuda quan te'l menges, el cuscussó és boníssim amb la carn blanca.
Aquesta mescla de dolç i salat tan presenta la nostra gastronomia.
Això és molt nostre. Això de dolç i salat a Menorca són molt donats a menjar la sobrassada amb mel, a menjar aquestes coses dolces i salades, a menjar formatge nostre que és tan bo amb marmelades, sobretot la de carabassa i la de figat, mos agrada molt, tot aquest tipus de coses mos encanten.
Escolta, Miquel, xerram d'escapó farcit de cuscussó, però si jo te dic calamars, crec que aquí tu també ets un gran especialista d'aquest plat.
Sí, és calamar, també és una cosa que avui per avui s'estila moltíssim. Avui el que és marisc, tots els mariscs i calamars i tot el que és sípies, inclús per fer 57.000 receptes. Nosaltres, la clàssica nostra és el calamar ple en salsa de mel·la.
Un plat molt típic també de Nadal,
És un plat típic de Nadal, avui per avui sí, però és d'aquests que s'han incorporat ja ara en aquest test, perquè antes no en feien tant d'això, no en menjaven tant.
Anem a xerrar del secret per fer un bon calamar farcit i que quedi, si més no, així blanet.
Bueno, jo el solec coure dins el forn, li faig esfarcit, evidentment, amb els saquerins, ben capolats, prou ai, però jo faig una recepta molt senzilla, eh? Però és que a vegades el més senzill és el més resultant.
Totalment d'acord.
I els apas una mica pel forn abans i llavors hi poso un poc de ceba, quan els atem mis cuis, ceba, ja un poc saltejada, llet, prou llet, que estigui ben banyat de llet, i dins es forn una altra vegada, que capi de coure. I llavors aquella salsa hi posa un pot de melda, ben picadet tot, i ho remates dins es forn, 5 minuts més, i ja està. Tens un calamars de dalt de tot.
Un plat fantàstic per avui vespre, per exemple.
Segur. Que nosaltres tenim que dir una curiositat, a vegada, i a Mallorca probablement i a Eivissa també sigui així. Nosaltres aquí no estàvem avasats a fer aquest sopar de la nit de Nadal. Anàvem a la missa del gall, jo conto el que he viscut, i després fèiem el ressopó amb els amics, amb les amistats més pròpies, amb els més íntims. Fèiem el ressopó cada any.
Això és curiós també perquè cada poble ho viu d'una manera. Hi ha pobles que és una nit d'avui per celebrar amb amistats, com ben dius, amb les amistats més properes, i en canvi en altres indrets et celebres sí o sí amb família.
Sí, llavors el dia de Nadal, evidentment, era el dia de celebrar amb família, i que aquell dia és sagrat. Jo que nostra, la veritat és que enguany me faltarà un fill. Però és el primer any d'ancians que t'entenc que me falta un fill.
I es nota quan falta qualcú a taula.
Es nota. A part dels qui se'n van, que aquests no hi ha remei, però dels qui són vius, aquell dia tots seguts a taula. És tot un aconteixement, vaja, i el vivim amb il·lusió i amb ganes, i quan cuines ja disfrutes de cuinaró.
No és el moment de menjar-se, sinó és tota la preparació i et sabrà amb qui ho compartiràs, no és així?
Exactament, això és així, és l'alegria aquella de dir, això ho farem així, ho farem això, això quedarà més bé així, això quedarà més bé d'aquesta altra manera, i poder compartir amb ells llavors l'alegria de menjar, no? I ells ho esperen, a més.
I alerta que no ho faci. Miquel, a més són dies que són un regal, és un regal poder tenir la gent propera a prop. Escolta, han xerrat de ses postres, han xerrat de cap plat principal. Anem en el primer plat. Per exemple, si jo te dic sopa de la reina...
La sopa de la reina és simplement agafar o bé gallina, o bé, és qui no li agradi posar-hi gallina, doncs posar-hi pollastre, ossos, nosaltres ho podem posar en cus ossos de vedella, i fèiem un bon brou, que sigui consistent. I després hi posam unes pilotetes petitonetes, amb carn de vedella i una mica de carn de porc, que allò bulli un moment, i solem posar també una mica d'ou dur, picadet, i allò és la sopa clàssica de Nadal.
No falta.
No falta. Aquest no falta. Són coses que no és pel dur cares o barat o que siguin, ni perquè siguin més aquí o més allà. Són coses que és que ens han vist sempre, i si no fèiem allò...
Sembla que no és Nadal.
No és Nadal, és això.
Miquel, hem xerrat d'unes quatre receptes que aquests dies es couen aquí a casa teva, però anem a xerrar de coses que sí que han perdut, com me deies fa uns instants, una salsa.
Sí, mira, hi ha una salsa que per primera vegada tenim constància de que a Menorca es feia en el siglo XVIII a través de Fra Roger, que és la salsa de Nadal. A Eivissa la coneixen molt bé. A Eivissa la coneix molt bé, inclús la fan a moltíssimes cases a Eivissa. L'únic dia que no la fan a Eivissa és el dia que hi ha un difunt. Quan hi ha hagut un difunt, aquell any no la fan, perquè veig el costum i l'arrel que tenen. A Menorca l'han perdut en aquest costum, que la teníem. Per cert, dia 23, la van fer enmig d'una plaça.
Per mostrar, per recuperar
que la gent sàpi i tingui constància de que aquesta costum gastronòmica la teníem.
Què és la salsa de Nadal?
La salsa de Nadal, pues, és un brou, és un brou de la feien en carn de bé. Es pot fer en carn de pollastre perfectament, no hi ha cap problema. El que du, llavors, és molt de fruit sec. Meldes, avellanes, anous, canyella... Hi ha una barreja de salat i dolç i fa una salsa boníssima, que llavors la moam la podem moar amb un tros d'enciamada, amb un melindro, en qualsevol cosa. Això és com per fer una baraneta o per fer un tentempié, quasi.
Aquella cosa vas d'anar tal vegada a la missa d'esgall, no?
També, clar que sí, beníssim.
Escolta, Miquel, si t'assembla, estem xerrant de receptes que aquests dies estaran a la teva taula i segurament a moltes taules de moltes famílies, però avui que me faixis 5 cèntims d'un projecte que també fa anys que participes, que són aquests sopars de Nadal, aquests menús per Càritas. Conta-mos.
Mira, això ho fèiem a través de Fra Roger i Càritas. Som diversos cuiners que hi participem. I t'haig de dir una cosa, jo, personalment, i crec que per porrellar en boca d'ells, que si no ho poguéssim fer, m'ho semblaria que no és Nadal. Jo ja fa 10 anys que ho fèiem. Ho va començar en Doro Biarrun, això va ser una idea d'ell, i molt encertada. Vull dir que és fantàstic, però tant de bo no ho haguessin de m'estar fer.
Ojalà no s'hagués de fer, però avui vespre crec que són 350 esmenuts solidaris que heu repartit, correcte?
Exactament, 350 menús, primer, segon i postre.
Miquel, moltíssimes gràcies per obrir-nos la cuina de casa teva, els millors desitjos per a aquestes festes i, evidentment, no sé si vols enviar qualque missatge, qualque desig.
Es desitja un bon Nadal a tothom, molt bones festes, salut, pau i harmonia per tothom.
Miquel, moltíssimes gràcies i aquests mateixos desitjos per tu. Mònica, un plaer haver pogut estar amb vosaltres xerrant aquí amb en Miquel Mariano, aquest gran cuiner que estima d'aquesta manera tan polida la cuina menorquina i la cuina d'aquestes dates.
Sílvia Pons, moltíssimes gràcies per aquest reportatge, moltes gràcies també a en Miquel Mariano per compartir tant de coneixements, tanta d'experiència amb nosaltres en aquest programa especial de Nadal. Però bé, a tu te tornarem a escoltar la setmana que ve amb un altre reportatge. Moltes gràcies, Sílvia, i bon dissabte de Nadal.
Tres Ràdio és història.
Un altre cap d'any, una altra font de misteris. Parlarem d'un bon Jesús apòcrif, estrany, misteriós, impossible i desconcertant, i també recordarem curiositats i tradicions d'aquestes festes. Dissabte, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Bon Nadal i bon any.
Les 12:47, avui de matí segur que moltes jugueteries encara hi arriben moltes cartes del Pare Noel i també dels Reis. No sempre és fàcil trobar tot el que hi diu a la carta, ni tampoc trobar la jugueta perfecta, però per això avui na Francesca Mas és en una jugueteria de Palma i des d'allà parlarem de recomanacions pels regals del Pare Noel i dels Reis.
Idees per a regalar. Bon Nadal i bon any. A IB3 Ràdio.
Bon dia, Francesca.
Bon dia, Mònica. Som aquí a una jugueteria, concretament som a Juguetes La Santa, en el carrer Manacor, tot i que aquesta botiga també té un altre local en el carrer Blanquerna. i els de matins són sempre un poc més tranquils que els hores baixes, tot i que avui, que és dia 24, se nota bé. Hi ha molta gent que compra, que tria regals i que també hi ha molta cua per empaquetar-los. Tenim aquí de vora na Ariadna, que és una de les treballadores d'aquesta botiga, i amb ella coneixerem un poc la història d'aquesta jugueteria. També xerrarem amb ella de la campanya de Nadal i sobretot mos farà algunes recomanacions de regals per als infants. La saludam. Bon dia, Ariadna.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Molt bé, molt emocionats per avui, que ja s'acosta el Pare Noel. Aquesta jugueteria és prou antiga, no? Té bastanta història.
Sí, això és un negoci familiar que ja ve de fa mínim 30 anys aquí a Palma i la veritat és que ens agrada complir les il·lusions dels nens.
I pel que fa a la campanya de Nadal, com està anant? Espereu encara més gent?
Home, l'arribada del Pare Noel sempre té molta força perquè els nens poden gaudir més dels regals que els hi du, però sí que s'espera, diguéssim, el plat fort de cara a l'arribada dels Reis.
I no sé si heu ampliat personal o si hi ha horaris especials.
Bé, de cara a la campanya Nadal sempre hem d'ampliar la plantilla i també tenim horari obert de les 10 del matí fins a les 8 i mitja del vespre.
Sense pausa, no?
Sense pausa, sí, sí.
Molt bé. I ara voldríem conèixer algunes recomanacions per a aquells que m'ho escolten i volen agafar un parell d'idees. Per a nens de, no ho sé, de 0 a 3 anys, per exemple.
0 a 3 anys, sobretot cosetes que els estimulin moltíssim, apilables, coses de psicomotricitat fina, plastilina, pels de 3 anyets està superbé, cosetes de fusta i personatges així un poc infantils, no, Peppa Pig, en Mickey Mouse, el clàssic de sempre.
Hi ha algun personatge que pegués molt fort fa uns anys que ara ha baixat i algun que ara encara està a l'alça, diguéssim?
Home, des de ja fa un parell d'anys està la Patrulla Canina, que de fet no sé si enguany és el 10è aniversari, i també hi ha la Casa de Gavi, que repetim per segon any consecutiu, també hi ha en Sonic, enguany com a personatge, en Bluey també és el segon any fort, i un poquet a Mario, així, clàssics d'abans que tornen avui en dia de moda.
Pop vintage.
Sí.
I després per nens un poc més grans, de, no ho sé, de, per exemple, de 8 anys, 9 anys, 10 anys...
En aquest camp ja hauríem de tirar potser un poquet de jocs de taula. També enguany ha pegat molt fort una mascota interactiva, que la demanen també un poc, surt l'edat, 7-8 anys és una bona edat per triar-la. I sobretot els clàssics parties, trivials, per poder jugar tot en família, està superbé.
I pel que vas veient de la gent que s'acosta en aquesta jugueteria, també hi ha molta gent que pensa en els adults, quan pensa en fer un regal i pensa, per exemple, en un joc de taula?
A vegades sí, els clàssics, tipus Scrabble, els party, trivial, quin et sal... El Cluedo, tots aquests així, sí que estan més pensats per adult, encara que alguna muñequeta també se l'enduen per ser mamats.
I hi ha algun clàssic que diguis, des de que faig feina en aquesta botiga, aquest clàssic no ha passat mai de moda i no creus que passi mai de moda?
Buah, jo és que me tiraria de cap a dir l'Operación, o sigui, que hem jugat tot des de petitons, el Quién es Quién, i el Tragabolas, vamos, és que són d'any rere any. Sí.
I després hi ha alguna novetat especial d'enguany?
Enguany, bé, és el que comentàvem fa una estoneta, que hi havia la mascota aquesta interactiva, que ha pegat molt fort, la veritat. Bé, és molt curiosa, ve dintre una catxeta i se pot acariciar, i després ha pegat molt fort també a Nancy Aitana, que ses nines enguany ha estat un dels regals molt demanat.
I avui, que és dia 24, que és un d'aquests dies forts, fins quina hora m'ho pots recordar? Fins quina hora tindreu obert, avui?
Avui, 24, segurament fins a les 6 de l'hora baixa, encara que si hi ha alguna carta pendent d'acabar de polir, pues, igual mos trobaran un poquet més tard.
Tindrem en el Pare Noel, que encara pot arribar. Idò, moltes gràcies a la jugueteria La Santa, que és aquí en el carrer Manacó, i també la trobareu a Blanquerna. I ara, si m'ho permets, Ariadna, aniré a fer una volteta i aniré a xerrar amb algunes d'aquestes persones que miren juguetes, també que m'expliquen. Moltes gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies i bon Nadal.
Igualment. Idò, ara he trobat aquí una compradora que està mirant juguetes pel seu net. La saludam.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo vos dais?
Estoy bien, estoy nerviosa porque no encuentro los juguetes que realmente quieren los niños.
¿Qué estaba buscando?
Pues mira, estoy buscando el Minecraft, el dragón, estoy buscando los patines de Frozen, estoy buscando un juego de hacer pegatinas, todo eso.
Y tot això estaves a carta de Pare Noel.
Exacto, eso es para la carta para Noel. Ara me faltarà la carta para Reyes.
Han d'avisar el Pare Noel, idò, que vengui a cercar-los.
Claro, exacto. No, no me entero mucho en Mallorca.
I no estàs, no els trobes? No saps on són aquestes juguetes?
No, estoy, los he buscado por el Corte Inglés, los he buscado por todos los sitios. Lo que pasa que, claro, como todos los niños quieren los mismos juegos, el problema está en que no hay esos juegos, claro. Y antiguamente se compraba lo que se daba, pero hoy en día hay que comprar lo que ellos quieren, ¿sabes?
¿Y cuántos nets teniu?
Dos. Un fill i una filla.
Molt bé. I ja teniu regals? No teniu cap o teniu algun?
Sí, 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 ja tengo algunos regalos. Esto es los extras, sí, ya tengo los regalos. Una escopeta net, un Furby, sí, hay muchos regalos.
No se poden queixar, segur que s'han portat bé.
Sí, segurísimo, se portan muy bien. ¿Qué voy a decir yo si soy la abuela?
Bé, bueno, moltes gràcies. I potser podeu anar a xerrar amb alguna de les dependentes que vos podran ensenyar a on són aquestes coses. Moltes gràcies.
Muchísimas gracias. Hasta luego a vosotros.
I ara aquí tenim una altra persona que també està mirant alguns dels regals, si mos pot explicar què miraves ara.
Bueno, ara estava mirant un pot de la Patrulla Canina perquè tinc un nen de 2 anys i mig i li agrada molt i mirava ben que podria coir. Vull anar en Rider, que és ell que se diu que és en Rider.
De fet, ara mos explicava una de les treballadores de la tenda que la Patrulla Canina enguany fa 10 anys.
Està tope, no?
I que no passa de moda.
No, no, no passa. Jo ho he conegut ara perquè el meu fill té 2 anys i fa poc que ho veu, però bueno, todo Patrulla Canina. I no m'haurà de tornar locos, però bueno, al final és el que li agrada. I això comprarem.
I això és per Pare Noel o serà pels Reis?
Bueno, això és per Papà Noel, però bé, una tonteria per dur a l'escoleta. Que demà hi vas Papà Noel i els hi durà una tonterieta.
Molt bé. I a part d'això, quin de les altres juguetes estaves mirant per aquí?
Pues volia coir un puzzle, volia coir un electron que és per endivinar coses i, bueno, fer una volta encara no tenia molt clar. Estoy ultimando ya.
També abans parlàvem amb una altra clienta que ens explicava que com que tots els nens volen el mateix perquè miren els mateixos dibuixos, que a vegades que li costa trobar les juguetes que volen. Tu has tingut aquest problema o ho vas trobant?
No, per ara encara no. No sé quan sigui més gran, a lo millor si encara és petit se conforma amb el que sigui, qualsevol cosa li va bé. A lo millor quan sigui més gran que ja tingui clar el que vol, pues me costarà un poc més.
Molt bé, idò, te deixant que segueix qui doncs la compra. Moltes gràcies.
Gràcies, adéu.
I ja per acabar, parlarem amb una altra de les persones que està mirant algunes juguetes per aquí, que té un peluix. Què és això que tens aquí entre les mans?
Tengo un peluche de Lilo y Stitch. Es para mi primita que tiene 5 años y bueno, se lo pienso llevar a Argentina.
¿Aniràs aquest Nadal a Argentina o hi aniràs més tard?
No, no, voy a ir luego para Año Nuevo, pero bueno, ya llega Papá Noel acá y se lo llevamos.
Que bé. ¿Y has mirat altres juguetes d'aquesta tenda?
Sí, la verdad que me gustan mucho las muñecas que son de 80 centímetros, son enormes y las nenas me parece que les gustan mucho. Y estuve viendo cosas para hacer con plastimasas. Hay muchas opciones para chicos.
I hi ha alguna jugueta que tu recordessis de quan tu eres petita i que vegis que encara existeix?
Sí, el Furby, me llamó la atención verlo reformado, ese uno. Y bueno, los clásicos de siempre, el juego de cartas.
Que bé. Moltes gràcies, i de seguir a mare per aquí i que tinguis bon viatge a Argentina.
Muchas gracias, buen día.
Idò, aquest és un poc l'ambient que trobam avui aquí a Juguetes La Santa, a la botiga que tenen en el carrer Manacor, tot i que, com dèiem, també n'hi ha una altra a Blanquerna, i mos deien que avui estarà oberta fins a les 6, a no ser que hi hagi qualque carta que arribi un poc més tard. I ara tenim aquí les companyes que estan acabant d'empaquetar alguns dels regals. I res, això és un poc tot, així que mos acomiadam i les deixam acabada la seva feina. Adéu.
Adéu.
Adéu i bon Nadal.
Adéu, Francesca, i també a totes. Gràcies per compartir aquestes idees, per fer regals o per demanar-los encara al Pare Noel.
Ja has sentit el que diuen? Escolta-ho ara a Bon Nadal i Bon Any a IB3 Ràdio.
I arribarem a les notícies escoltant, si vos agrada escoltar i veure per la televisió avui vespre, el missatge del rei. Mos heu contestat això.
Televisió també aquestes festes, i de poca, ni especials, que els atrop bastant infumables, ni, evidentment, discursos de la monarquia. Amb això sí que presco un mal sofrit, presco un poc el Grinch, però és que no puc.
La programació televisió és missatge al rei, normalment, mentre parem taula per la nit de Nadal el solem escoltar. I normalment ballem un poc amb els programes després de les campanades.
Per la televisió veiem les campanades, no solen moure res més.
I de la programació televisiva que m'agrada seguir per les festes és ben poca, jo. Els dies així molt assenyalats de festes no posen la tele. Posem música, posem la ràdio, poca cosa més. Perquè al final, si estàs en família, estàs amb amics, sopant, dinant, cap i a la fi tampoc necessites gran cosa més, no? Que les xerrades i es passar gust amb ells.
En quant a la programació televisiva, normalment, quasi, no m'admit el discurs del rei per saber què diu, per saber què té a dir sobre les coses que passen. Normalment no acaba dient res. I les campanades a IB3. Normalment és el que m'agrada mirar.
Bé, la programació televisiva nadalenca és bastant avorrida, sincerament. Sempre fan aquests programes llarguíssims que tothom canta i tal, i que són bastant per jo, però és meu gust. No m'agraden gens, i l'únic que sí que segueix són les campanades, segurament, doncs per quan no vaig a una plaça que estan en directe, doncs sí que ets posat a vegades a la televisió.
I doncs aturam un moment per les notícies i tot d'una tornam a Bon Nadal i Bon Any.